2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. Segons l'Organització Mundial de la Salut, un de cada cinc menors pateix abusos sexuals abans dels 17 anys, una xifra que es manté estable des de fa 30 anys. La sensibilització i assumir que qualsevol persona pot ser víctima d'aquesta situació és clau per detectar i prevenir aquests delictes, ja que el 80% de les agressions sexuals es produeixen en l'entorn de confiança de la criatura i el 65% dins de la família. Només en el 15% dels casos l'abusador és un desconegut. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil, que es commemora el 19 de novembre, és a dir, demà, el magazín Faves Comptades ha parlat amb Vicky Bernadet, presidenta de la fundació que porta el seu nom i que treballa des de fa més de 20 anys en la defensa dels menors que han patit abusos. La valloreixenca ha insistit en la necessitat de prendre consciència que qualsevol persona és vulnerable a patir aquestes violències.
Tenim una societat que ha fet passos importants a l'hora d'assumir que és un problema social, que el tenim, que existeix, que passa, però també tenim una societat resistent a creure-s'ho a nivell personal. És a dir, són coses que passen, però que a mi no passaran.
Bernadet també ha insistit en la importància de la prevenció i l'educació emocional des d'edats primerenques. Diu que la millor prevenció és la que comença a fer a partir dels 3 anys, ha afirmat. Segons l'experta, és fonamental ensenyar als infants a identificar i a expressar les seves emocions, especialment aquelles que els fan sentir incòmodes o en perill. La Fundació també demana canvis en la justícia, especialment pel que fa a la prescripció dels delictes d'abús sexual infantil. Bernadet lamenta que agressors confessos estiguin en llibertat perquè el delicte hagi prescrit. L'activista reclama que l'estat espanyol segueixi l'exemple d'altres països que han eliminat la prescripció d'aquests delictes. És el tema central d'aquest informatiu migdia d'avui dilluns 18 de novembre de 2024. Una informació també que poden ampliar a www.cugat.cat amb una entrevista íntegra a la valldureixenca Vicky Bernadet. Repassem més qüestions d'interès. L'adjudicació del contracte de servei de neteja viària i recollida de residus rep el vistiplau del ple municipal aquesta tarda. A la sessió ordinària de novembre també es donarà llum verda als protocols de dol contra les violències masclistes i el que ha de combatre les situacions de maltractament entre la canalla. A més, se sotmetrà a aprovació el nou pla d'acció cultural. El plenari comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a www.cugat.cat. L'audiència pública tindrà lloc a les 7 de la tarda. I la 49a edició de la Festa de Tardor ha omplert la plaça d'Octavià i els seus voltants de música, ball, esport i del món associatiu cultural i social durant tot aquest cap de setmana. Una jornada marcada per un dissabte atapeït d'actuacions de cultura popular per donar pas a un diumenge farcit de propostes a càrrec de la Fira d'Entitats. La Cercavila Gegantera, amb la participació de la banda de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, ha donat el toc musical a la matinal. Durant el manifest, a càrrec de la Comissió de la Festa de Tardor, s'ha criticat les retallades de l'equip de govern que han afectat a les entitats de cooperació. Així doncs, el teixit associatiu cultural de Sant Cugat també ha posat de manifest el seu múscul associatiu. Escoltem Marta Claveria, que és secretària del Club Esportiu Sant Cugat Titans, i David Lerín, que és cap de colla dels Diables.
És la primera edició en la que podem estar. Som una entitat nova a la ciutat i ens interessa moltíssim doncs, poder fer xarxa amb altres entitats que ens coneguin, donar-nos a conèixer el poble.
Realment, sempre participar en una festa del poble és el millor que ens pot passar, som la colla del poble, i realment és una altra festa més que anem a gaudir amb tot el poble.
I Margarida Cleris, de la Comissió de la Festa de Tardor, com dèiem, s'ha mostrat crítica amb l'equip de govern.
Que considerem inadmissible la mesura de l'actual equip de govern de la nostra ciutat de retallar en un 90% les partides pressupostàries del 2024 destinades a les entitats de cooperació i en un tant per cent variable les de les altres entitats socials i culturals del municipi.
La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha parlat que les retallades s'intentaran revertir i que estan lluitant per millorar la situació econòmica del consistori.
Certament és difícil i poder donar aquest suport a les entitats que voldríem doncs no acabarà sent tot el que voldríem i intentarem fer el màxim possible dins de les nostres possibilitats.
Cugat Mèdia també ha participat a la jornada amonestant i sortejant dues entrades dobles entre les persones que s'hagin subscrit al nou canal de WhatsApp de Cugat Mèdia. Per cert, que avui al web es donaran a conèixer els guanyadors. Una festa de tardor, aquesta 49a edició, que poden també ampliar a www.cugat.cat amb un vídeo resum de tota la jornada de dissabte i de diumenge. I més qüestions del cap de setmana, perquè la tercera edició de la Nit de les Religions ha unit els vincles de 14 comunitats existents a la ciutat a través de tallers i espais de diàleg. La ciutadania ha pogut participar en 13 propostes organitzades per 14 comunitats religioses i entitats espirituals de Sant Cugat, cristianes catòliques, cristianes evangèliques o protestants, musulmanes, jueves, budistes i bahaïs. El cicle s'ha obert aquest dissabte al matí a l'aula magna del Conservatori Municipal amb la xerrada a càrrec del filòsof Jordi Pigem. Sota el lema, totes i tots busquem respostes, aquesta edició ha volgut cercar un espai de reflexió i trobada on la religió ha estat l'eix principal. La regidora de Multiculturalitat, Carme Ardit, ha ressaltat que aquesta jornada potencia el vincle entre les diferents comunitats de Sant Cugat.
Sí, la religió va més enllà de les creences i és una aportació de cultura i de valors que si ho coneixes, al final veus que hi ha molts vincles entre totes les religions i que també, més enllà de separar, pot unir a les diferents comunitats religioses i a les persones, sent una eina de pau i també doncs, de convivència.
Sergio Arevalo, que és codirector de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, l'UDIR, destaca que la religió ajuda a potenciar la tolerància entre les persones.
A vegades sí que genera conflictes, però també la religió és una realitat que té elements de saviesa en totes les tradicions que poden ajudar a apropar-nos als altres, a ser més tolerants i sobretot jo crec que hem de posar el focus en aquests elements, no quedar-nos tant en aquells elements més disruptius, combatre'ls, refractaris i quedar-nos amb les coses positives i treballar-les.
L'Ajuntament i Audir són els organitzadors d'aquesta edició, marcada amb múltiples activitats que volen donar també visibilitat a la diversitat de les comunitats. La pràctica religiosa és un dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i que té a veure amb la llibertat de pensament, consciència i religió. La FA de l'Escola Ciutat d'Alba ha posat en valor la feina de Paidós Fundesplai enmig de les crítiques que l'empresa ha rebut els darrers dies per les condicions de les treballadores del Servei de Menjador i Lleure a l'Institut Escola Catalunya. Les crítiques procedeixen tant de la CGT, que convoca la vaga indefinida els dimecres, com de la coordinadora d'AFAS, que titlla la situació de generalitzada als centres educatius on opera Paidós. Contra aquestes consideracions de la coordinadora ha carregat de fet l'AFA de la Ciutat d'Alba, que invalida el paper d'aquesta entitat per representar els interessos de les famílies del centre educatiu del barri de Can Mates. L'AFA del Ciutat d'Alba prefereix ser l'únic interlocutor vàlid en aquest assumpte sense necessitat de representació, en al·lusió al paper de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat en aquest conflicte. Per aquest motiu, l'AFA ha sol·licitat a l'entitat presidida per Carme Roca que corregeixi les seves declaracions i exclogui a l'associació dels seus posicionaments sense prèvia acceptació. Repassem ara dues qüestions en format breu. El Parc Natural de la Serra de Collserol està duent a terme actuacions per minimitzar el risc d'incendi en tota la massa forestal. Després de les tasques de vigilància de l'estiu, les tasques se centren en reduir el combustible, conservar en bon estat els camins de la xarxa bàsica del parc i preparar els boscos per als mesos de més perill d'incendi forestal. Les principals actuacions en marxa són el manteniment de les infraestructures de prevenció, com el manteniment periòdic de la vegetació adjacent i del ferm a camins i de les bases i els hidrants, la retirada d'arbres morts i el manteniment de les franges de prevenció en zones urbanitzades. Sant Cugat Comerç ha aprovat la renovació de la Junta Directiva per unanimitat. Des d'aquest dijous passat, el president de l'entitat és Jaume Buscallà, de Grup Sisquella. S'acompanya d'Àlex Castellarnau, de Rerrit, com a tresorer, i de Josep Cernuda, del restaurant Recarrega Tisolmania, com a secretari. La nova Junta pren el relleu a la que presidia Aida Fernández des del 2016. De fet, la responsable de la botiga El Cuquet seguirà formant part de la direcció com a vocal. Ara, cultura. Atenció, perquè el Ball de Gitanes de Sant Cugat serà l'any que ve de nou una trobada multitudinària. L'organització ha rebut 896 inscripcions en 112 quadros, tot un rècord que supera en 250 la xifra de l'any passat. Malauradament, el topall de participants troba en 768 persones i, per tant, la comissió organitzadora haurà de fer un sorteig que deixarà fora 16 dels quadres inscrits. Diu que aquest gran èxit ens situa en un lloc complicat, apunta l'organització en un comunicat on insta tothom a aportar idees sobre com mantenir viu i participatiu el ball. El Ball de Gitanes de 2025 tindrà lloc el dissabte de Carnaval, que és 1 de març, a la plaça d'Octavià. Els assajos arrencaran el 18 de gener, però no seran obligatoris fins al 27 de gener. Els assajos generals a la plaça seran el 24 i el 26 de febrer. I el Teatre Auditori és demà dimarts, 19 de novembre, una de les seus dels Concerts Solidaris de Som València, un conjunt d'actuacions que es fan a Catalunya per ajudar els damnificats de la Dana. L'equipament municipal serà l'escenari d'un concert de música clàssica amb el Albert Guinovart, Lucas Delgado, Marta Mateu, Raquel Andueza i Cira Hernández, entre altres artistes. El concert a les 8 del vespre ofereix entrades a 20 euros i el net de la recaptació es donarà íntegrament. També s'ha habilitat una fila zero per donacions en cas de no assistir. Així, el Teatre Sant Cugatenc s'ha unit al moviment del sector musical per impulsar el programa de concerts Som València, que va arrencar l'11 de novembre passat a diferents sales i ciutats del país. La recaptació cobrirà la zona afectada a través de la Fundació Horta Sud. La iniciativa ha unit músics, responsables de sales, promotors, mànagers, empreses i professionals del sector, en col·laboració amb la Fundació Horta Sud. Com dèiem, aquesta organització, amb més de 50 anys d'experiència, garantirà que els fons arribin a les comunitats que més ho necessiten per a la generació del teixit social. Moment de l'apunt esportiu del dia. El DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 1-3 davant el líder Heidelberg a la setena jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han guanyat el primer set, però després les visitants han exhibit poder ofensiu a la xarxa. Les de Leo Passerine han tingut opcions d'endur-se el tercer set, però han tingut poc encert a les rematades. Les vermell i negres encadenen 3 derrotes consecutives i jugaran 2 partits consecutius fora de casa visitant les pistes de l'Aro i el Madrid Chamberí. El tècnic Leo Passerine lamenta la falta d'encert en els moments decisius.
En el tercer set teníamos ahí al final para cerrarlo y justamente nos costó rotar. Fueron 3-1 que no pudimos cerrar y al final eso te pasa factura. Sí, nos está faltando puntuar un poquito más en ataque.
Fins aquí l'informatiu migdia amb aquesta informació del vòlei. Tanquem l'informatiu d'aquest dilluns 18 de novembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, voleu dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Molt bon dia, doncs. Preparats per explicar una nova jornada esportiva, marcadors de tot tipus, però s'han imposat les victòries a les derrotes.
Doncs bona notícia, i no només això, Joan, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva i dels clubs i les entitats de la ciutat. Joan, avui faràs a més amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs mira, ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Barnils, dos dels representants de les arts marcials a Sant Cugat, concretament del Club Karate Sant Cugat, el seu director tècnic, el Salva Alvarez, i el Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, també el seu director esportiu, el Sergi Subirà. I també serà protagonista l'Euromodelisme Sant Cugat amb el seu president, en Xavi Torrades, que ens parlarà del projecte que ja fa uns anys i panys que tenen implementat, com és l'aeromodelisme a través de drons als instituts de casa nostra. I per acabar, un projecte de diversitat funcional, el de l'equip de l'handbol Sant Cugat. Més detalls amb el seu entrenador, l'Oriol Vega, que també ens atendrà en directe. Ja ho veus, Alba, un programa farcit de teca esportiva.
Farcidíssim.
A Ràdio Sant Cugat,
abans de tot,
gaudim
aquesta
de la
informació,
música.
Informació que no és poca, amb això, repassem en aquest format breu els resultats del cap de setmana.
Doncs donem un cop d'ull als resultats marcadors d'aquesta jornada. Comencem pel DSB Club Voleibol Sant Cugat 1, Heidelberg 3.
La Sant Cugat en casa es veuen superades pel líder de la competició.
En vol Sant Cugat masculí 33, Sant Vicenç 29.
Els d'Arit Salvador continuen segons a la classificació després d'aquesta victòria.
En futbol sala, Terrassa 3, Olímpic Floresta 2.
Els florestans encaixen la tercera derrota de la temporada i s'allunyen del primer classificat.
Màgic Sant 5, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Les de Manel Muñoz segueixen en dinàmica negativa i ocupen la zona de descens.
En hoquei patins, Vilassana 10, Vilassana patiu femení Sant Cugat femení 1.
Les de Borja Ferrer es veuen superades pel conjunt lleidatà.
Més hoquei patins, Vilassana patiu femení Sant Cugat 3, masculí, volíem dir, Sant Cugat, un Massanet 5.
El conjunt santcugatenc entra en zona de descens després de la quarta derrota consecutiva.
En hoquei herba, Júnior masculí 2, Club Deportiu Terrassa 1.
Triomf de prestigi dels santcugatencs que se situen en la zona de Final Four pel títol de Lliga.
Més hoquei herba, Júnior femení 10, Barça 0.
Les blaugranes es consoliden a la segona plaça amb una contundent golejada. Els santcugatencs encadenen la segona victòria consecutiva i s'allunyen de la part baixa.
En futbol, Tortosa 0, Sant Cugat masculí 2.
Els de Joel Bravo continuen amb la ratxa triomfal i segueixen a la part alta de la taula.
I per acabar, més futbol, Sant Cugat femení 5 i Neueta 1.
Les de Raül Raposo exhibeixen talent ofensiu davant de les barcelonines. Fins aquí aquest resum del cap de setmana, Joan. Jo m'acomiado, deixo amb els convidats d'avui i tornem a veure els fan passius al punt de 2:15.
Perfecte, gràcies, Alba. Agafem ja les regnes d'aquest programa de l'Esport en Marxa dins d'aquest magazín al Parles Contades, que com sempre us acompanya fins a les 12 del dia. Però anem a parlar d'esports i ho fem d'arts marcials a Sant Cugat, perquè ja fa molts anys que tenim dos clubs que treballen intensament en aquesta modalitat esportiva. El Club Jiu-Jitsu Sant Cugat fa prop de 20 que treballa d'aquesta manera, i el Club Karate Sant Cugat també està per aquest aniversari. Anem a saludar aquí en directe l'estudi Ramon Barnils, que ja s'acompanya el Sergi Subirà, director de Jiu-Jitsu Sant Cugat. Sergi, molt bon dia. I també el Salva Álvarez, director tècnic del Club Karate Sant Cugat. Salva,
bon dia.
Molt bé, doncs anem a parlar de salut esportiva de les arts marcials a casa nostra. És el teu punt de vista, Sergi. Com veus les arts marcials a Sant Cugat? Oferta, demanda, una mica la vostra funció aquí a casa nostra.
Doncs ja em crec que en els últims anys hi ha una concreta. També hi ha hagut com una necessitat de trobar l'art marcial com a ensenyar i de ensenyar. I això va ser una mica
també ja m'ha conegut aquest nostre. Com veus les arts marcials?
Comentava Sergi, no solament ja
creixement que per exemple té el Jiu-Jitsu
Lisboa, tenen una quarantena de esportistes. En què diferencia poder jugar a les cartes, per exemple? Els que no són molt experts en això?
Doncs, diferències hi ha moltíssimes. A nivell de pràctica, visualment veus posicions tàctiques, que és un treball més a distància. Bé, això és el que potser podria veure algú inexpert, no? A nivell visual canta molt a la vista aquestes diferències amb les situacions de combat. Però a nivell de pràctica real, jo crec que la filosofia, els valors, estan molt compartits, no? Perquè busquen un fonament principal que és el que seria el creixement, la maduració d'un mateix, no? En això podríem dir que totes les arts marcials van en comú en aquesta línia. Bé, però com a diferències, no?, que és la principal pregunta, no?, que em deies, doncs sobretot a nivell de moviments tècnics, com les projeccions, les immobilitzacions, les luxacions, es treballen molt més en el jiu-jitsu que no pas en el karate.
I en el karate, què li diríem a la gent? Que hi ha prop de 600 esportistes que fan karate. Alguna cosa feu bé i alguna cosa els hi aporta, no?
Jo penso que sí, que sobretot van iniciar pues, una temporada important o un cicle on van fer competició de base, van estar també a nivell internacional, van treballar molt el concepte familiar, és a dir, d'entrenar els nanos amb els adults, i això, pues, al cap de molt temps, pues ara pues estem recollint el fruit. És a dir, això ha sigut com una inversió, és a dir, de fomentar uns valors en l'esport i després pues, traslladar-lo ja directament a la part més cultural. És a dir, nosaltres vam començar molt activament a la part competitiva i ara hem deixat la competició per fer més pues, la part cultural. És a dir, cada vegada estem potenciant més l'associació com a algo cultural i no tant com esportiu. I això ho valora la família, perquè les famílies no totes tenen els caps de setmana lliures o volen una activitat alternativa a altres esports. Llavors nosaltres normalment tenim esportistes que combinen diversos esports, no fan solament karate. Llavors va perfecte, perquè competeixen a lo millor en handball i després fan karate. És a dir, està servint el karate com un complement perfecte per qualsevol altra activitat. I això, nosaltres cada vegada estem fent més la vessant de creixement personal, més activitat física que exercici físic, més exercici físic que esport.
Aquí a Sant Quat també tenim algunes escoles, com per exemple Mugendo. Quina seria la radiografia, deixant de banda el karate i el jiu-jitsu, de les arts marcials amb altres ofertes?
Jo fa molts anys que ja vinc aquí a Cugat.cat parlant d'aquest tema, és a dir, a la Carme, de Reverte, ja em van parlar dels inicis de Sant Cugat, quan va obrir els primers gimnasos el senyor Alcázar, després van arribar els germans Lechón, després va arribar el Lucas al gimnàs Sant Cugat, l'Squats, el Bloc. Llavors, Sant Cugat, el que seria l'esport, l'activitat física, va ser gràcies als empresaris, és a dir, van començar en els gimnasos. Què va passar? Que en paral·lel, al cap de molts anys, a les dues dècades següents, pues, se va ja començar a preparar pues, les Olimpiades, i llavors se va començar a construir pues, ja pues, poliesportius, on ja se començava a introduir la població al fitness, però fins ara no existia això. El fitness era pues, una iniciativa empresarial i les arts marcials exactament igual. Llavors, el tema està en que ara, després de tota aquesta transició de que van tancar tots els gimnasos i alguns que feien arts marcials, hem pogut continuar gràcies a poder gaudir dels espais públics com la resta dels esports, és a dir, ens hem posat equiparat a altres esports. Què passa? Que ara també han sorgit altres iniciatives empresarials que són més exportacions dels Estats Units, com el Mugendo i com el MAC, que és un taekwondo híbrid, seria com un... Antigament es deia un karate americà, és a dir, que sí, que fan taekwondo, però barregen coses del kickboxing, del karate, és a dir, és un art marcial híbrid, que li diria jo. Que en part, que és el que deia en Sergi, és a dir, la gent veu tot diferent, però tot és el mateix, és un sistema de lluita, el que passa és que cadascú, doncs, Hi ha gent que es dedica més a la meditació, hi ha gent que es dedica més a la competició, hi ha gent que es dedica més al combat, altres es dediquen a les formes, a les cates o als punxes, que se'n diu al taekwondo. Llavors, aquestes iniciatives les trobo bastant bé. El que passa que és un altre concepte, és més empresarial, no és un concepte més social com una entitat... com una associació, però, escolta, nosaltres vam néixer d'aquí, és a dir, aquestes activitats empresarials després poden sortir pues, associacions com les nostres, o sigui, que és un tema molt interessant. El que passa que és un altre concepte, són més exportats dels Estats Units. No hi ha Federació Catalana de Movendo, ni hi ha Federació Catalana del sistema que practiquen de taekwondo, d'aquest tipus de taekwondo.
Tots dos esteu a punt d'arribar a un aniversari. El karate serà el primer que arribarà?
Jo crec que van néixer molt semblant, no?
Sí, no?
Sí. Nosaltres som del març, vosaltres quasi pràcticament de la mateixa
abril,
època.
Potser, sí. Sí, sí. Poc de, poc
però sí, que nosaltres al març celebrem ja 20 anys, que són ja 20 temporades i estem molt contents perquè, però que comentava, que s'ha pogut... assolir el projecte. Nosaltres vam començar amb 40, 50 persones i ara, pues, com tu comentaves, 500, pues, clar, és un orgull. Uh-huh. Ja per tots els pioners, quan ens trobem amb tots els pioners, la gent, els primers presidents i amb la gent que ha col·laborat amb mi a la part tècnica, estan tots molt orgullosos perquè poden dir que tothom ha pogut usar la primera pedra, han col·laborat. De fet, el Sergi és de jiu-jitsu, però el Sergi sempre ha sigut un híbrid, és a dir, li ha agradat altres arts marcials i ha estat en la fundació del Club Karate de Sant Cugat. És a dir, que ell sempre ha sigut com un altre pioner, encara que ell pues, ja feia jiu-jitsu abans de karate, però ha estat una època fent karate i en principi tots som una família, al final. Mm.
I el jiu-jitsu també farà anys, no?
Doncs sí, ja ens apropem als 20 anys, llavors... El creixement no ha sigut tal com el karate, com podeu veure, no? Sinó que ha sigut més una activitat més conservadora, més familiar, més entre nosaltres. De fet, molta pràctica venia fonamentada per la conjunció, no, de les edats. És a dir, o sigui, teníem des d'un accés a partir dels 14 anys, perquè fem classes per adults, però tots en un únic grup de 14 en amunt. No? I en amunt podíem parlar de que fins al meu pare, que està com a alumne, que en té 77 ara mateix. O sigui, estem parlant d'un grup molt heterogeni on dins dels practicants doncs, ens trobem que estan els pares i els fills practicant en la mateixa sessió. No? És com compartir moments que jo crec que són molt macos també, no? Entre pare i fills. I alhora doncs, és el concepte que s'ha anat com portant cada cop de forma natural. No? Perquè com deia en Salva... Doncs al principi potser hi havia com una línia més competitiva, més buscant un enfoc més esportiu, i ara és més un altre enfoc més saludable, més social, més d'estar a gust i disfrutar de la pràctica que no buscar unes fites esportives concretes. Sí que és veritat que mantenim la competició i els interessats dins del club que vulguin participar doncs fem preparació específica per a aquests integrants, però l'enfoc general és molt més en quant a defensa personal, a una activitat física divertida, molt, molt variada, molt entretinguda, perquè també el pensament de la gent ha canviat. Hi ha molta gent que sí, que encara es manté en buscar l'elit esportiva, però hi ha molta altra que busca una felicitat, i la felicitat està en fer una pràctica que no pateixis en lesionar-te, que entris i surtis més content del que has entrat... és una mica aquest l'enfoc que busquem.
A nivell d'instal·lacions, com ho hem de valorar? Es queden petites, no, Salva? Tinc algun munt de gent.
Bueno, a veure, nosaltres, com tenim tanta germanor, tanta germanor en el jiu-jitsu, pues, ens anem apanyant entre els dos clubs, però, clar, té sentit de que si nosaltres ja som un club que hem crescut molt i que tenim perspectives de créixer més, perquè... A veure, nosaltres una cosa que després de passar els anys hem vist que hem fet estratègicament millor que molts altres clubs ha sigut apostar més per les instal·lacions esportives de les escoles. i explotar-les més. Llavors, una forma era oferir directament l'extraescolar directament a l'escola. I així també, molt millor per la conciliació familiar, és a dir, acomodar a tothom. Però a part també hi havia una mancança ja d'espais públics abans, és a dir, de poliesportius, que passa, les escoles eren un embut perfecte. Llavors, l'estratègia ha sigut perfecta, però clar, ara arriba un moment que també jo crec que toca, igual que cada districte té el seu pavelló, doncs cada districte tindria que tindre el seu dojo. És a dir, la Floresta tindria que tindre el seu dojo, Valdoreix, Upalleres, el centre ja estem al centre, és a dir, el centre està supercobert en nosaltres, però faltarien els altres districtes, com a Mirasol, Valdoreix, la Floresta, Upalleres, per exemple. Aquí està el pavelló de la Guirardera, ara faran el pavelló de Mirasol, el de Valdoreix ja existeix, i el de la Floresta. Una sala anexa costa 100.000 euros, és a dir, per inversió no és. No és per inversió. És a dir, no és un tema de costos. És a dir, un pavelló, és veritat, que tenen molts problemes, o una gespa artificial, reparar-la o reciclar-la, però a fer una anexa és molt econòmic, perquè nosaltres som els esports més sostenibles de la ciutat. Per què? Perquè com som esport individual i per metres quadrats i esportista i per cost de la instal·lació pública, som l'esport més sostenible, el que surt més barat a la població de la ciutadania.
Molt bé, doncs dit això, posem el punt final a aquest repàs i a aquesta reflexió de les arts marcials a Sant Cugat amb el director tècnic Club Karate Sant Cugat, Salva Álvarez. Salva, gràcies per ser-hi.
A vosaltres, un plaer.
I a gaudir d'aquest aniversari que aviat arribarà al març.
Super.
I el Sergi Subirà, també director tècnic del Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, també esperant ja l'aniversari i a seguir fent aquesta bona feina.
Moltes gràcies.
Doncs obrim la carpeta de l'aeromodelisme perquè tanquem la del karate i tenim aquí el Xavi Torrades, qui és el president del Club Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat. Xavi, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, aquí hem de dir que el club ja té uns quants anys més, concretament 43, que seguiu fent bona feina al camp de vol de Can Graells. I bé, m'agradaria parlar d'aquest projecte ja consolidat, que és el de les escoles, en aquest cas de l'Institut Leonardo da Vinci, per fer tot el tema de vol amb drons. Explica'ns una miqueta més a fons el que feu i el que oferiu.
Sí, doncs mira, amb el Leonardo vam començar ara fa 4 anys. Vam presentar una miqueta un projecte amb l'anterior regidoria d'esports, era, però tot això es va iniciar arrel d'una escola de Castellbisbal, també d'aquí del Vallès, que era l'Institut Les Vinyes, i nosaltres vam oferir a la regidoria, doncs, perquè no podíem intentar fer activitats d'aeromodelisme, no? Amb escoles, instituts d'aquí de Sant Cugat. I llavors amb els primers que van fer-ho va ser amb el Leonardo da Vinci, el que està davant de l'estació de Vullpalleres, i allà el que fem és els ensenyem a construir drons des de zero, és a dir, un dron totalment desmuntat, uns dels, diguéssim, el que serien els primers drons que van aparèixer amb plataforma DJI, i els ensenyem primer a muntar-los, després tota l'electrònica i components que porten, i a més els ensenyem a volar-los, no? I llavors quan pugen allà al club, al final del trimestre, això ho fem trimestralment, abans es feia semestralment, però a partir de l'any passat es va començar a fer trimestralment, amb la qual tenim 12 grups de 4 nanos cada grup, amb 4 per cada trimestre, i l'últim dia de trimestre, és a dir, quan finalitza ja la sessió, es pugen al club i cada grup fa volar el seu dron, que prèviament els hem ensenyat a fer-lo volar. Això pel que fa al Leonardo, no? Que a més doncs, tenim molt bona relació, doncs, amb la Isabel de la Fuente, que és l'actual directora del Leonardo, també amb l'Esther Salat del Patronat Municipal d'Educació, que també ens ajuda i col·labora amb nosaltres, i també ens va vindre a visitar no fa massa dies la Carme Ardit, oi? Llavors, després també es van afegir amb aquesta activitat a l'Institut del Pla Ferreres, en els quals, amb una activitat de tecnologia, ells fabriquen el que en diuen píndoles, que són uns circuits Arduino, que porten uns sensors de pressió i unes targetes lectores de dades, no? I els ensenyem a fer uns paracaigudes també, i nosaltres amb el dron de la nostra escola de vol els hi pugem fins a una alçada d'uns 70-75 metres, llancem els paracaigudes aquests, i llavors es van registrant totes les dades de pressió baromètrica, temperatura, poden fer càlculs de velocitat, etc, que després en l'institut ells agafen totes aquestes dades i les valoren. I a part d'això també fem de tant en tant fem algunes xerrades un cop a l'any amb l'FP, amb els de enginyeria, els de telecomunicacions, no? Que ve també un professor de l'UPC, no? Que tenim molt bona amistat i també els hi fa una xerrada i jo els hi faig una xerrada de l'aplicació sobre els drons, perquè de fet els drons tenen actualment moltes aplicacions malgrat que la legislació actual i des del 2014 que hi ha una legislació que va canviant i variant contínuament, la legislació actual, doncs, a nivell professional està molt bé, perquè permet fer moltes més coses, tot i que s'han de demanar infinitat de permisos, perquè, en principi, els drons estan en espai aeri. Això és un concepte que molta gent no acaba d'entendre, no, però jo estic a casa meva, i a casa meva tinc un jardí, i allà puc fer volar el meu dron. No, això no és així. Tot el que ocupa espai aeri, ja sigui des d'un mil·límetre del sol, del terra, si no és una zona coberta, tot allò ja és espai aeri controlat per l'Estat. Per tant, s'ha de demanar permís al Ministeri de l'Interior, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i tot això. Això és un concepte que cal tenir molt clar, perquè molta gent diu, oh, no, jo no entenc per què no puc volar a casa meva. Sí, sí, tu pots volar a casa teva, dintre de casa teva. Però si tu surts a l'exterior, has de començar a demanar ja autoritzacions i permisos. I és igual el tipus de dron que sigui actualment, perquè fins ara els drons considerats petits, els mini de DJI, per exemple, que pesen menys de 250 grams, aquests tenien més tolerància. Però actualment, inclús aquests drons han de demanar permís al Ministeri, o més que demanar permís, han d'informar al Ministeri de l'Interior de que faran un vol en una zona determinada, amb la qual et poden enviar tant la patrulla de la Guàrdia Civil, la Pegaso, com et poden enviar Mossos, com et poden enviar Policia Nacional, a observar què és el que estàs fent. Hi ha molta por, sobretot pel tema d'atemptats i de tal, i la gent doncs, també ha d'entendre de que l'Estat intenta protegir-se, no? De qualsevol eventualitat. Tot i que la utilitat del dron és brutal, ho hem vist ara mateix a València, amb les inundacions, de que per entrar dintre del pàrquing a observar com estava la situació, entraven amb uns drons, no? Després per tot el tema de control d'infraestructures, pel tema agrícola, que és un camp meravellós. Nosaltres ja havíem fet testos amb el Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat. És a dir, hi ha tot un camp obert que és el que també intentem fer entendre a través dels instituts les sortides professionals que poden arribar a tenir si es dediquen professionalment amb el tema dels drons. No?
Parlem ara del camp de vol de Cangrells, d'aquesta edició de Furtivos, que sempre es feia per Festa Major. Teniu problemes perquè bé, la legislació, ho direm bé, i d'altres, bé, és complicat.
A veure, Furtivos normalment ho fem el darrer cap de setmana de maig i aquí encara ho tenim bastant bé. Però nosaltres que sempre fèiem la Festa del Cel a finals de juny, coincidint amb la Festa Major, tenim un hàndicap, que és el tema de la temperatura. No? Llavors, els agents rurals que editen cada periòdicament el Pla Alfa, que és com estan les condicions meteorològiques i el risc d'incendis que hi ha, malgrat que ells no prohibeixen tàcitament el fet de que no puguem fer una activitat d'aeromodelisme, sí que aconsellen que en condicions tèrmiques elevades i amb risc d'incendi, doncs que intentem evitar el vol d'aeromodels per evitar precisament incidents, no? Llavors, clar, cada any estem amb aquest impàs. Ho podem fer? No sabem. Com estarà el temps a finals de juny coincidint amb la Festa Major? No ho sabem. I, per tant, muntar-ho és un esforç, perquè has de coordinar amb molta gent doncs, de diferents clubs, inclús del club mateix, tota una sèrie d'activitats que, si aquell dia, precisament, o aquell cap de setmana, resulta que el Pla Alfa està en vermell, no podem fer-ho.
I gent que ve de lluny, eh?
Gent que ve de lluny, sí. En el cas de Furtivos, és una activitat, és una mostra del que fan els pilots d'helicòpter 3D, que és brutal, vull dir, veus fer allò i dius, no sé com controlen, no? Fan maniobres 3D extremes, no? I venen pilots, pues, de tot el món. Solen venir pilots de tot el món, organitzen un grup de socis nostre d'allà del club, que es diu Furtivos, aquest grup, i des de fa ja molts anys ho fan, i nosaltres en el club ho estem fent des de fa 4 o 5 anys. Mm-hmm. I és una activitat realment molt potent. A part, nosaltres allà al club, a banda de les activitats aquestes, també tenim la nostra escola de vol, que la vam implementar ara fa 4 anys i mig, quan vam agafar la nova presidència. I amb aquesta escola de vol, a part d'ensenyar-los una part de teoria d'aerodinàmica, aviació i tal, també els ensenyem a volar, i els ensenyem a volar bé i tal, perquè és una de les característiques principals que una empresa de drons et demanarà. Has de saber volar molt bé, perquè porten equips i aparells que valen molts diners. I els últims DJIs, a nivell professional, se'n van entre 30 i 40 mil euros, a part posa-li una càmera, una Cineflex, que ja sabem tots el que valen 15, 20, 30 mil euros, no? Per tant, estan aixecant aparells que valen molts diners i has de ser un autèntic professional. Nosaltres els ensenyem a ser autèntics professionals, els que s'hi volen dedicar, i els que no s'hi volen dedicar, simplement que s'ho volen passar bé i disfrutar i tal, doncs els ensenyem a volar també.
Teniu pilots contrastats. Hi ha un que és... Bé, esportista del rendiment, no?
Sí.
Que és santcuatenc, però viu lluny d'aquí, no?
Sí, ara viu lluny perquè treballa a Alemanya, és el Joan Rumbaut, que va quedar el número 8 del món, ha guanyat diverses vegades campionats d'Europa i també campionats d'Espanya, no? Llavors aquest noi és un crac, és un noi que s'hi dedica des de molt jovenet, el seu pare ja havia sigut també campió d'Espanya, de la modalitat de F3A, que és una activitat, per comparar-ho amb la hípica, per exemple, seria la doma clàssica, és a dir, la perfecció en el control de l'avió, no? També, a part d'ell, doncs, tenim els dos socis fundadors del club, el Francesc Mora i el Miquel Baldi, que participen contínuament en concursos estatals de la modalitat de planejadors, i també sempre han guanyat diferents concursos. Tenim després també, a nivell professional, tenim el Xavi Oller, que treballa, bueno, té una societat amb Sky Dynamics, una empresa alemana, i fan molts treballs de filmació amb drons, el Sergi Ros i el Marc Roman, que tenen una empresa que fabriquen drons i venen per tot el món, i després també tenim l'Edmundo Martínez, que de l'empresa Top Shoot, que també es dedica al tema de publicitat i de filmacions.
Per acabar, Xavi, que estem a punt ja de finalitzar aquest programa, fa 4 anys que és president, i tens pensat que algú agafi el relleu, no?
Bueno, jo voldria que agafés el relleu algú, perquè és difícil, perquè la gent no vol responsabilitats, però penso que jo ja porto 4 anys i mig, el juny faran 5 anys, i penso que ja toca fer un primer relleu perquè entrin idees noves, gent nova, que pugui decidir, que pugui presentar noves opcions, noves maneres de treballar i tal. Nosaltres hem fet el millor possible durant aquests 4 anys i mig.
Molt bé, doncs Xavi Torrades, president del Club Aeromodelisme Sant Cugat. Gràcies per ser-hi avui també aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí l'Esport en Marxa d'aquest dilluns, però no desconnecteu perquè tot seguit descobrirem què ofereix el Festival Internacional d'Arts per a la primera infància, el petit que aquest cap de setmana aterra a Sant Cugat amb l'espectacle Madame Lumière. Ja us saben, el fa les puntades amb vosaltres fins les 12 del migdia. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns vinent amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 18 de novembre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
tarda, segons l'Organització Mundial de la Salut, un de cada cinc menors pateix abusos sexuals abans dels 17 anys, una xifra que es manté estable des de fa 30 anys. La sensibilització i assumir que qualsevol persona pot ser víctima d'aquesta situació és clau per detectar i prevenir aquests delictes, ja que el 80% de les agressions sexuals es produeixen en l'entorn de confiança de la criatura i el 65% dins de la família. Només en el 15% dels casos l'abusador és un desconegut. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil, que es commemora el 19 de novembre, és a dir, demà, el magazín Faves Comptades ha parlat amb Vicky Bernadet, presidenta de la fundació que porta el seu nom i que treballa des de fa més de 20 anys en la defensa dels menors que han patit abusos. La vallureixenca ha insistit en la necessitat de prendre consciència que qualsevol persona és vulnerable a patir aquestes violències.
Tenim una societat que ha fet passos importants a l'hora d'assumir que és un problema social, que el tenim, que existeix, que passa, però també tenim una societat resistent a creure-s'ho a nivell personal. És a dir, són coses que passen, però que a mi no passaran.
Bernadet també ha insistit en la importància de la prevenció i l'educació emocional des d'edats primerenques. Diu que la millor prevenció és la que comences a fer a partir dels 3 anys, ha afirmat. Segons l'experta, és fonamental ensenyar als infants a identificar i a expressar les seves emocions, especialment aquelles que els fan sentir incòmodes o en perill. La Fundació també demana canvis en la justícia, especialment pel que fa a la prescripció dels delictes d'abús sexual infantil. Bernadet lamenta que agressors confessos estiguin en llibertat perquè el delicte hagi prescrit. L'activista reclama que l'estat espanyol segueixi l'exemple d'altres països que han eliminat la prescripció d'aquests delictes. Aquest és el tema central d'aquest informatiu migdia d'avui dilluns 18 de novembre de 2024. Una informació també que poden ampliar a www.cugat.cat amb una entrevista íntegra a la vallureixenca Vicky Bernadet. Repassem més qüestions d'interès. L'adjudicació del contracte de servei de neteja viària i recollida de residus rep el vistiplau del ple municipal aquesta tarda. A la sessió ordinària de novembre també es donarà llum verda als protocols de dol contra les violències masclistes i el que ha de combatre les situacions de maltractament entre la canalla. A més, se sotmetrà a aprovació el nou pla d'acció cultural. El plenari comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a www.cugat.cat. L'audiència pública tindrà lloc a les 7 de la tarda. I la 49a edició de la Festa de Tardor ha omplert la plaça d'Octavia i els seus voltants de música, ball, esport i del món associatiu cultural i social durant tot aquest cap de setmana. Una jornada marcada per un dissabte atapeït d'actuacions de cultura popular per donar pas a un diumenge farcit de propostes a càrrec de la Fira d'Entitats. La Cercavila Gegantera, amb la participació de la banda de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, ha donat el toc musical a la matinal. Durant el manifest, a càrrec de la Comissió de la Festa de Tardor, s'ha criticat les retallades de l'equip de govern que han afectat a les entitats de cooperació. Així doncs, el teixit associatiu cultural de Sant Cugat també ha posat de manifest el seu múscul associatiu. Escoltem Marta Claveria, que és secretària del Club Esportiu Sant Cugat Titans, i David Lerín, que és cap de colla dels Diables.
És la primera edició en la que podem estar, som una entitat nova a la ciutat i ens interessa moltíssim doncs, poder fer xarxa amb altres entitats que ens coneguin, donar-nos a conèixer al poble.
Realment, sempre participar en una festa del poble és el millor que ens pot passar, som la colla del poble, i realment és una altra festa més que anem a gaudir amb tot el poble.
I Margarida Cleris, de la Comissió de la Festa de Tardor, com dèiem, s'ha mostrat crítica amb l'equip de govern.
Que considerem inadmissible la mesura de l'actual equip de govern de la nostra ciutat de retallar en un 90% les partides pressupostàries del 2024 destinades a les entitats de cooperació i en un tant per cent variable les de les altres entitats socials i culturals del municipi.
La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha parlat que les retallades s'intentaran revertir i que estan lluitant per millorar la situació econòmica del consistori.
Certament és difícil i poder donar aquest suport a les entitats que voldríem doncs no acabarà sent tot el que voldríem i intentarem fer el màxim possible dins de les nostres possibilitats.
Cugat Mèdia també ha participat a la jornada amonestant i sortejant dues entrades dobles entre les persones que s'hagin subscrit al nou canal de WhatsApp de Cugat Mèdia. Per cert, que avui al web es donaran a conèixer els guanyadors. una festa de tardor, aquesta 49a edició, que poden també ampliar a www.cugat.cat amb un vídeo resum de tota la jornada de dissabte i de diumenge. I més qüestions del cap de setmana, perquè la tercera edició de la Nit de les Religions ha unit els vincles de 14 comunitats existents a la ciutat a través de tallers i espais de diàleg. La ciutadania ha pogut participar en 13 propostes organitzades per 14 comunitats religioses i entitats espirituals de Sant Cugat, cristianes catòliques, cristianes evangèliques o protestants, musulmanes, jueves, budistes i bahaís. El cicle s'ha obert aquest dissabte al matí a l'aula magna del Conservatori Municipal amb la xerrada a càrrec del filòsof Jordi Pigem. Sota el lema, totes i tots busquem respostes, aquesta edició ha volgut cercar un espai de reflexió i trobada on la religió ha estat l'eix principal. La regidora de Multiculturalitat, Carme Ardit, ha ressaltat que aquesta jornada potencia el vincle entre les diferents comunitats de Sant Cugat.
Sí, la religió va més enllà de les creences i és una aportació de cultura i de valors que si ho coneixes, al final veus que hi ha molts vincles entre totes les religions i que també, més enllà de separar, pot unir a les diferents comunitats religioses i a les persones, sent una eina de pau i també doncs, de convivència.
Sergio Arevalo, que és codirector de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, l'UDIR, destaca que la religió ajuda a potenciar la tolerància entre les persones.
A vegades sí que genera conflictes, però també la religió és una realitat que té elements de saviesa en totes les tradicions que poden ajudar a apropar-nos als altres, a ser més tolerants i sobretot jo crec que hem de posar el focus en aquests elements, no quedar-nos tant en aquells elements més disruptius, combatre'ls, refractaris i quedar-nos amb les coses positives i treballar-les.
L'Ajuntament i UDIR són els organitzadors d'aquesta edició marcada amb múltiples activitats que volen donar també visibilitat a la diversitat de les comunitats. La pràctica religiosa és un dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i que té a veure amb la llibertat de pensament, consciència i religió. La FA de l'Escola Ciutat d'Alba ha posat en valor la feina de Paidós Fundesplai enmig de les crítiques que l'empresa ha rebut els darrers dies per les condicions de les treballadores del Servei de Menjador i Lleure a l'Institut Escola Catalunya. Les crítiques procedeixen tant de la CGT, que convoca la vaga indefinida els dimecres, com de la coordinadora d'AFAS, que titlla la situació de generalitzar dels centres educatius on opera Paidós contra aquestes consideracions de la coordinadora ha carregat de fet l'AFA del Ciutat d'Alba, que invalida el paper d'aquesta entitat per representar els interessos de les famílies del centre educatiu del barri de Can Mates. L'AFA del Ciutat d'Alba prefereix ser l'únic interlocutor vàlid en aquest assumpte sense necessitat de representació, en al·lusió al paper de la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat en aquest conflicte. Per aquest motiu, l'AFA ha sol·licitat a l'entitat presidida per Carme Roca que corregeixi les seves declaracions i exclogui a l'associació dels seus posicionaments sense prèvia acceptació. Repassem ara dues qüestions en format breu. El Parc Natural de la Serra de Collserola està duent a terme actuacions per minimitzar el risc d'incendi en tota la massa forestal. Després de les tasques de vigilància de l'estiu, les tasques se centren en reduir el combustible, conservar en bon estat els camins de la xarxa bàsica del parc i preparar els boscos per als mesos de més perill d'incendi forestal. Les principals actuacions en marxa són el manteniment de les infraestructures de prevenció, com el manteniment periòdic de la vegetació adjacent i del ferm a camins i de les bases i els hidrants, la retirada d'arbres morts i el manteniment de les franges de prevenció en zones urbanitzades. Sant Cugat Comerç ha aprovat la renovació de la Junta Directiva per unanimitat. Des d'aquest dijous passat, el president de l'entitat és Jaume Buscallà, de Grup Sisquella. S'acompanya d'Àlex Castellarnau, de Rerrit, com a tresorer, i de Josep Cernuda, del restaurant Recarrega't i Solmania, com a secretari. La nova Junta pren el relleu a la que presidia Aida Fernández des del 2016. De fet, la responsable de la botiga El Cuquet seguirà formant part de la direcció com a vocal. Ara, cultura. Atenció, perquè el Ball de Gitanes de Sant Cugat serà l'any que ve de nou una trobada multitudinària. L'organització ha rebut 896 inscripcions en 112 quadros, tot un rècord que supera en 250 la xifra de l'any passat. Malauradament, el topall de participants troba en 768 persones i, per tant, la comissió organitzadora haurà de fer un sorteig que deixarà fora 16 dels quadres inscrits. Diu que aquest gran èxit ens situa en un lloc complicat, apunta l'organització en un comunicat on insta tothom a aportar idees sobre com mantenir viu i participatiu el ball. El Ball de Gitanes de 2025 tindrà lloc el dissabte de Carnaval, que és 1 de març, a la plaça d'Octavià. Els assajos arrencaran el 18 de gener, però no seran obligatoris fins al 27 de gener. Els assajos generals a la plaça seran el 24 i el 26 de febrer. El Teatre Auditori és demà dimarts, 19 de novembre, una de les seus dels concerts solidaris de Som València, un conjunt d'actuacions que es fan a Catalunya per ajudar els damnificats de la Dana. L'equipament municipal serà l'escenari d'un concert de música clàssica amb el Albert Guinovart, Lucas Delgado, Marta Mateu, Raquel Andueza i Cira Hernández, entre altres artistes. El concert a les 8 del vespre ofereix entrades a 20 euros i el net de la recaptació es donarà íntegrament. També s'ha habilitat una fila zero per donacions en cas de no assistir-hi. Així, el Teatre Sant Cugatenc s'ha unit al moviment del sector musical per impulsar el programa de concerts Som València, que va arrencar l'11 de novembre passat a diferents sales i ciutats del país. La recaptació cobrirà la zona afectada a través de la Fundació Horta Sud. La iniciativa ha unit músics, responsables de sales, promotors, mànagers, empreses i professionals del sector en col·laboració amb la Fundació Horta Sud. Com dèiem, aquesta organització, amb més de 50 anys d'experiència, garantirà que els fons arribin a les comunitats que més ho necessiten per a la generació del teixit social. Moment de l'apunt esportiu del dia. El DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 1-3 davant el líder Heidelberg a la setena jornada de la Lliga Iberdrola. Les Sant Cugatenques han guanyat el primer set, però després les visitants han exhibit poder ofensiu a la xarxa. Les de Leo Passerine han tingut opcions d'endur-se el tercer set, però han tingut poc encert a les rematades. Les vermell i negres encadenen 3 derrotes consecutives i jugaran 2 partits consecutius fora de casa visitant les pistes de l'Aro i el Madrid Chamberí. El tècnic Leo Passerine lamenta la falta d'encert en els moments decisius.
En el tercer set teníamos ahí al final para cerrarlo y justamente nos costó rotar, fueron 3-1 que no pudimos cerrar y al final eso te pasa factura, sí, nos está faltando puntuar un poquito más en ataque.
Fins aquí l'informatiu migdia. Amb aquesta informació del vòlei tanquem l'informatiu d'aquest dilluns 18 de novembre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.